camins.
Dilluns. Paula, tot bé? Estàs bé? Tot? El cap de setmana bé? Perquè, clar, t'has carregat... La editorial era senzilla, però t'has carregat la meitat. Perquè eren quatre paraules i m'has deixat dir dos. No passa res. Aquí és la màgia de la ràdio en directe. La Paula Moreno que es posa en plan creativa. Ah, és que li fots la culpa a la Paula. Bueno, pues és que ha estat culpa d'ella. Bueno, bona vesprada d'aquest dilluns 24 d'octubre del 2022, dia 1 després d'Anton Verdenc, de Jordi Cerdà, d'un enciam damunt de la taula per parlar de tots els temes d'actualitat, la nostra tertúlia dels divendres, tot un revolutum, i dia 1 també després de David Serra, que va parlar, en la seva visió de la vida, dels runners dels collons. Va fer una repassadeta de tota la realitat que tenen els runners i de les curses també de les ciutats. Si voleu recuperar els nostres continguts de divendres i de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la gran Maria José Mendoza, són 50 euros. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder, i al web radioestel.cat. Radioestel.cat, pàgina web. Xavi Aguilar, també tenim les fotos allà, serà per fotos. Avui, dilluns, us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts, abans que res l'actualitat de la mà de la candorosa Carla Buigas i del candoros Pere Juventiu Alcells, després entrevista en profunditat per conèixer una mica millor qui és Carles Armengol, que ha estat nomenat fa res director del Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya en substitució d'Yvonne Grilley, que ja ens va acompanyar per ser la temporada passada, bona amiga de la casa, com en Carles, que també ho és històricament. Li demanarem per moltes coses entrevista amb calma amb Carles Armengol. I a la part final del programa torna la veu dels matins de Radio Estel, l'amo del prime time de la ràdio, la cara visible, la seriositat, el rigor i també la persona que ens esquartera el camins. Ja sabeu que Pol Marçà, com a crack de la comunicació, ens ajuda a fer millor el programa i ens fa una mena de tutoria sense pèls a la llengua. Doncs avui nova ració del Pol Marçà al camins. Li semblarà bé alguna cosa? No crec. Quedeu-vos a veure què passa. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9 és molt dilluns, tot i que la Paula no ha decidit res. L'equip del programa destrossat, Ferran no s'aguanta, Paula ja ho heu vist, mig zombi, i jo l'únic que tinc encara cara de persona. Una hora de ràdio que deixa la Raga i a tot Catalunya amb ganes de més.
Amb Rafa Sanahuja, camins.
Entra Carles Armengol a l'estudi. No tinc expressa, Carles, perquè aquí hem d'ajustar una mica aquesta transició, que sempre se'ns fa una mica rara entre l'informatiu i l'entrevista. Ara sí, Carles Armengol, bona vesprada.
Bon vespre.
Nou director del Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat. De seguida ens posem amb l'entrevista. Tenim preguntes per ell i no poques.
Camins. El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Gairebé 16 minuts que passen de les 8 de la vesprada. El Carles Armengol, gran amic de la casa, s'ha convertit fa res, fa uns dies, en nou director general del Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Dimarts passat, fa menys d'una setmana, el Consell Executiu va aprovar el seu nomenament. La direcció general també agafa un nou rang polític en tornar a dependre del Departament de Presidència, com quan es va crear l'any 2000. Armengol substitueix Yvonne Grilley, que va ser nomenada el juny de l'any passat, quan es va constituir el govern de coalició. Doncs, Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per venir aquí a Ràdio Estel, al Camins. Ens fa molta il·lusió fer-te aquesta entrevista. Què tal l'aterratge, de moment? Bueno, acabes d'aterrar, realment serà complicat valorar-lo igual, però...
Sí, acabo d'aterrar, però segons com tu miris, perquè jo estava treballant ja a fer religiosos.
Fa 6 anys, tant, no? 6 anys que estaves allà.
4. Amb la qual cosa, doncs, bueno, és qüestió de resituar coses, però el tema no m'és pas nou.
Evidentment. Expliquem als nostres oients que tu ets mestre, ets educador social i pedagog, màster també en pensament social de l'Església. Actualment, com tu ens has dit, ja formaves part de l'equip de la Direcció General d'Afers Religiosos com a responsable d'anàlisi i relació amb les confessions religioses. És així, eh?
És així.
També ets el secretari del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat i amb aquest nomenament es promociona doncs, la teva persona, una persona independent, amb coneixement de la Direcció General i dels interlocutors de les diverses confessions religioses presents a Catalunya. En aquest cas, volia demanar-te abans que res pel llegat d'Ivonne Grilli. Com el valores, la tasca que ha fet en aquest any?
Aviam, malauradament, cada vegada els períodes dels mandats són més
breu,
breus.
Sí.
Jo crec que ha fet donat una bona continuïtat a la feina que ja havia, que es havia fet anteriorment. Sortosament, dic sortosament perquè crec que és positiu, hi ha una línia de fons, unes grans línies d'aquesta unitat de fer religiosos de la Generalitat que no han canviat massa des de ja fa un cert temps. I per tant, doncs, encara que hi hagi matisos en el color del govern, a més, bueno, han estat governs propers, hi ha una línia de fons que no canvia. I per tant, doncs, jo crec que ha fet una bona tasca en aquesta línia de continuïtat, que jo espero continuar, i pel temps que duri, perquè això la inestabilitat és tan gran que sí. Vés a saber, no? Però en tot cas és això, donar continuïtat amb l'accent que cadascú doncs naturalment hi pot posar o hi posa.
Molts dels nostres oients segur coneixeran què és el Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat, però molts altres tal vegada no podria ser. Per ells, pels que no saben, m'agradaria preguntar-te què és el Departament d'Afers Religiosos, què es fa des d'allà i quina és la teva tasca com a director.
Sí, mira, d'entrada et corregeixo una coseta, perquè dius Departament d'Afers Religiosos.
Com
normalment Departament s'utilitza per definir les conselleries. Va. I nosaltres encara no tenim aquest rang i som una direcció general. Direcció General d'Afers Religiosos.
Perfecte.
De fet, és una unitat, em sembla que ho deies abans, que creada l'any 2000,
sí.
És una unitat petita, o sigui, la Generalitat ha crescut molt, però la unitat som 10 persones treballant-hi, per tant, és una unitat molt petita dins del conjunt de la Generalitat. I jo, a vegades, quan dic què fem, direu, potser cal començar dient, i això pot estranyar, que competències molt específiques de dir això depèn de nosaltres, n'hi ha molt poques. En canvi, precisament per les característiques del fet religiós, el que hi ha és una, diguem-ne, una transversalitat molt gran, perquè apareixem en molts moments i en moltes històries. Per exemple, des del punt de vista de l'assistència religiosa, doncs nosaltres vetllem i treballem perquè pugui haver assistència religiosa a les presons o perquè pugui haver-hi assistència religiosa en els hospitals. Això no depèn de fer religiosos exclusivament, però intervenim per facilitar aquestes coses doncs, amb serveis penitenciaris, amb salut. Qui diu això, el tema cementiris, que és una competència municipal. Qui diu això, centres de culte, que nosaltres vam promoure la regulació, però també és una competència municipal. El tema educatiu, que és una competència d'educació, però que a vegades demanen el nostre assessorament i de més. Per tant, nosaltres què fem? D'una banda, mirem de conèixer i d'alguna manera escoltar la realitat del fet religiós a Catalunya, tenir aquest coneixement per tenir una interlocució, diguem, de privilegiada, en tot cas privilegiada, en el sentit de continuada i sovintejada amb els interlocutors de les diferents confessions religioses, i a partir d'aquest coneixement i d'aquesta interlocució col·laborar amb els diferents departaments, diferents administracions, a facilitar que el fet religiós sigui tingut en compte en les diferents àrees que cal que sigui tingut en compte.
Aquest canvi que s'ha produït Direcció General, Direcció General, que en principi fins ara depenia de Justícia,
Justícia,
i ara és directament de Presidència, com s'ha d'interpretar?
Aviam, d'una banda sí que és una certa reivindicació del sector, ho dic perquè, per exemple, recordo reunions amb el GETER, amb el grup de treball estable de les religions, que alguna vegada ho deien, doncs, que fora bo que estigués a Presidència, o que tornés a Presidència perquè ho havia estat, en aquest sentit de marcar més la seva transversalitat. O sigui, no és tant que això ens doni més estatus, que no ens el dona, sinó senzillament de marcar aquest sentit de transversalitat, que interactuem amb tots els departaments. I, de fet, dins del Departament de Presidència també hi ha una direcció de coordinació interdepartamental i això possiblement serà bo. És a dir, per facilitar aquest caràcter transversal de la nostra tasca.
Escolta, la seva visió és, clar, de tota la vida, i segur que també tu tens la teva pròpia visió d'aquesta Direcció General d'Afers Religiosos. Tens pensat introduir algun canvi?
Aviam, canvis així substancials, i d'entrada no, perquè, primer, perquè estem enmig d'una legislatura, és a dir, no hi ha hagut un canvi de legislatura, el pla de govern és el mateix i, en tot cas, doncs, mirar d'accentuar determinades coses o d'intentar fer el millor possible el que tenim, desenvolupar aquesta missió. Tampoc he tingut massa temps ni per pensar-ho, ni per pensar acceptar el càrrec, perquè tot ha anat molt de pressa.
Sí, ja ho veig, sí.
I ja dic, igual si no hagués estat treballant allà, em hagués costat més pensar-hi si m'hi posava o no, però vist això dic que accepto el repte i a intentar millorar allò que fem, però no vinc amb una cartera de canvis i noves propostes, perquè, insisteixo, a més perquè el pla de govern es manté, no ha canviat. Ha canviat el govern, però no el pla de govern.
Et va agafar de sorpresa el nomenament? No toleraves res?
No, he de dir la veritat que no, perquè, bueno, o sigui, potser en algun altre moment sí. El meu nom havia sonat, certament, però ara és que em va agafar de sorpresa tot, és a dir, em va agafar de sorpresa el canvi de govern, el que marxés la consellera de Justícia i, per tant, doncs automàticament, això és una mica... Bueno, jo crec que ens passem una mica aquí amb aquest sistema d'anar canviant tants... però bé, també es va canviar o es canviava la directora general d'Afers Religiosos sí. I, per tant, no, en aquest moment gairebé no vaig tenir temps ni de pensar-m'ho ni de fer masses càbales ni res. No, certament no.
Creus que la part espiritual de Catalunya, la gent que té fe, està ben cuidada amb el govern de Pere Aragonès?
Mira... no és tant que el govern l'hagi de cuidar, perquè l'espiritualitat de la gent... O sigui, un govern el que ha de fer és possibilitar i remoure obstacles perquè el dret a la llibertat religiosa es pugui exercir de la millor manera i amb la màxima plenitud. La cura espiritual doncs, no és una competència del govern.
Doncs creus que aquesta garantia hi és?
Però sí... En bona part sí, sempre és millorable i per això hi som, però mira, no fa massa es va presentar el primer informe sobre llibertat religiosa a Catalunya i el titular de la nota no era nostre, del departament, era un estudi fet per la Càtedra de Llibertat Religiosa a la Universitat Ramon Llull, doncs deia algo així com Catalunya aprova en llibertat religiosa. Per tant, bueno, i a partir d'aquí també apuntava alguns problemes, algunes dificultats o alguns obstacles que cal doncs, superar. Més he de dir que més de caràcter, podríem dir, de la societat, que no tant obstacles de tipus legal o de tipus o de l'administració, no?
Vostè és al govern, bueno, ets al govern ara mateix, tractes temes espirituals, aquesta garantia de que es pugui exercir la llibertat de confessió, de fe, però no sou església, sinó que esteu per totes les confessions.
Evidentment.
La relació amb l'Església a Catalunya, com la valoraries?
Jo crec que és bona. És bona perquè potser a vegades es dona molta importància, doncs, el president i els bisbes i si tenen alguna topada, alguna cosa. Però és que la relació de l'Església amb la Generalitat és molt àmplia, perquè és el que et comentava fa un moment, per la mateixa característica del tema, no? Amb el tema de l'assistència religiosa a les presons hi ha una molt bona relació amb l'Església Catòlica, que se n'ocupa molt i amb molt interès, en l'àmbit dels hospitals també. És a dir, en molts àmbits, i parlo dels que conec, bueno, dels que conec des del punt de vista de la meva responsabilitat a fer religiosos, sí, però en molts altres àmbits hi és, no diguem en l'àmbit dels drets socials i de l'atenció social, on el rol de l'Església Catòlica no només pel seu compte, sinó també en relació, moltes vegades en conveni amb l'administració, doncs es desenvolupa. Per tant, el grau, o sigui, la relació és bona i és molt àmplia, és molt àmplia. Més enllà, perdó, que evidentment cadascú té la seva opinió, la seva valoració de les coses i no necessàriament han d'estar d'acord sempre, eh? Mm-hmm. Això és evident.
Perquè la política i la fe té cap sentit lligar-la? Bueno, mira, he deixat la pregunta en l'aire, fem una publicitat i així tenim el ganxo per la gent quan hi tornem, d'acord? Fem una pausa i Carles Armengol ens contesta aquesta pregunta, si la política i la fe té algun sentit que tinguin a veure.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria, sí, a les 9. Doncs a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
Perdona, sí, sí. Aquest és el somriure de Carles Armengol, el nou director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que ens acompanya en aquesta vesprada aquí a Ràdio Estel, una mica en exclusiva, eh? En exclusiva, tenim exclusiva des del teu nomenament, Carles, que va ser... va sortir a la llum dimarts passat, després s'ha fet oficial per les diferents vies pertinents, sí, etc. Et demanava quina és la teva opinió, si fe i política això lliga d'alguna manera o no té massa sentit. Tu què penses?
Jo penso que lliga, que té molta relació. Per què dic això? Doncs perquè són dues dimensions humanes. Una mica allò, els homes som animals polítics, però també som animals que recerquem sentit, els religiosos d'una manera àmplia, amb un sentit ampli, espirituals. Per tant, són dues dimensions que les vivim alhora i, per tant, necessàriament estan relacionades. No només, i a partir d'aquí, doncs perquè modulen la nostra manera de pensar, la nostra manera de fer, les nostres actituds, que es manifesten en la nostra vida social i política.
Eduard Sallent, el nou cap de Mossos d'Esquadra, des de fa res també, sí, ha admès en diferents entrevistes que és cristià i pare de família, dos conceptes. Sí. És una anomalia que algú amb un càrrec públic parli obertament de les seves creences?
Aquí, quan dic aquí, entrada a Catalunya, ho és una mica, ho és una mica. Hi ha com un especial pudor amb aquestes coses. A mi em va, no diré que sorprendre, però una mica sí les declaracions de l'Eduard Sallent, que d'altra banda ho sabia jo, això, vull dir, ja n'era conscient, però que ho manifestés públicament, sí, sí.
Perquè hi ha una mica, a veure què opines, encara estigmatització de la fe. En segons quins àmbits, com a mínim.
Sí, més... O sigui, sembla mentida perquè hem passat molts anys, però encara la rèmora del franquisme, del nacionalcatolicisme... Sembla
la
mentida.
Gent, la gent
perquè...
pensa que ets un fatxa, de seguida.
Sí, sí, sí. Una cosa que no... Evidentment, bueno, jo també em declaro creient i, per tant... I no
ho sabem, ho sabem.
I no em considero fatxa.
També ho sabem.
Però, certament, sí, sí. Hi ha qüestions que no les acabem de superar, sí, sí.
Perquè tu seguiràs sent president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat? Com
no, serà? No. Més enllà de les incompatibilitats jurídiques, que encara no les he estudiat, però em sembla... I, mira, ja vam tenir junta de la Lliga i a mi em va semblar, i més o menys vam veure que era millor que... Jo sóc independent, no pertanyo a cap partit polític, però he estat nomenat per un govern amb un càrrec de designació i, per tant, exercint un rol polític, i, per tant, semblava que valia la pena deslligar-ho.
Segons un informe publicat fa un any, més o menys, és el tercer estudi sobre religiositat i la gestió de la diversitat a Catalunya. Entre els catalans que s'identifiquen amb una religió, Carles, el 53% ho fa amb el catolicisme, 7% amb el protestantisme, el 4,3% són seguidors de l'islam i el 1,3% és cristianisme ortodox i només un 1% són testimonis de Jehovà. Creus que se li ha de donar la mateixa importància o presència a totes les religions? Com ho plantegeu, això?
No. O sigui, evidentment que la presència... Primer, si parlem de presència, ha de ser d'alguna manera ponderada en funció de la rellevància, no? Potser, com sempre, doncs, afavorint una mica més si cal fer un tipus de discriminació positiva per les minories, però no es pot, no es fa mai en cap àmbit. Ens parlàvem de la política. En la política, doncs, hi ha les forces majoritàries i les que són minoritàries, i en els sindicats i tot arreu. El problema és que aquestes dades sempre s'han d'agafar amb molta cura, perquè no hi ha eleccions, no hi ha censos, precisament...
Són enquestes, al final.
La Constitució prohibeix, tens dret a no manifestar-te sobre la teva confessió religiosa, per tant, no hi ha cap cens, són enquestes, i per tant, són dades que s'han d'agafar amb certa cura. I, a més, passa una cosa que l'enquesta en si no ho reflexa, però mira... Dir una cosa, d'aquesta enquesta, d'aquestes dades que tu m'estàs dient, sí. Si sumes tots els que es consideren que pertanyen a una religió, això passa del 70%, sí, o està al voltant del 70%. Mm-hmm. Però després, amb una altra pregunta, diu, tu et consideres creient de consideres creient d'alguna religió?
I quan surt allà? Quan surt?
Doncs em sembla que un 50.
Per tant, aquí tenim un dèficit de...
No, és... Jo crec que el fenomen que ha portat la modernitat, a vegades alguns sociòlegs parlaven allò de la secularització, sí, com una mica el fi de lo sagrat, etc. No. La modernitat el que ha portat és aquesta fragmentació, no només la pluralitat de manifestacions religioses, sinó la fragmentació del sentit religiós. Mm-hmm. I, per tant, un pot dir que és catòlic però no és creient, n'hi ha, perquè surten més catòlics, si tu vols, que creients.
Ser catòlic i no creient és complicat, eh?
No, però algú... Però existeix, això. És a dir, el catòlic cultural, el que li diuen, tu de quina religió ets? Ja. Jo catòlic. Però tu, la religió és molt important per tu? Home, no massa. Això passa, hi ha els qui, per exemple, el budisme, no diguem, és a dir, per alguns no és una religió,
exactament, sí,
per d'altres ho és,
sí,
és a dir, aquesta realitat, després hi ha cada vegada més aquest una mica sincretisme de religió a la carta...
És una realitat molt líquida.
Espiritualitat sense Déu, és a dir, sí, o sigui, la modernitat ens ha portat això, no el dir... Lo sagrat no importa, les religions no importen, l'espiritualitat no importa. No.
Si gairebé que tothom es fa la seva espiritualitat.
Correcte. Jo diria, importa més que mai. I la crisi no és la crisi del fet religiós, sinó de les institucions religioses. I aleshores passa això.
Has fet moltíssimes coses a la teva vida, Carles. He estat revisant el teu currículum i m'he marejat directament, t'ho dic, perquè Déu-n'hi-do.
És l'edat, no són mèrits, és l'edat.
Conec gent de la teva edat que bueno, en una línia ho resumiríem. A la Fundació Pere Tarrés vas posar en marxa els estudis d'educació social i vas ser secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya durant 12 anys. Volia demanar-te per el tema de la religió a les escoles. Les assignatures de religió segueixen sent d'oferta obligatòria per als centres i voluntària per als alumnes. És a dir, els centres han d'oferir-les,
sí.
El desagafa qui vol. Segueix sense comptar per la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumne que val per l'accés a la universitat o per a l'obtenció d'una beca, per exemple. Mm-hmm. Què et sembla aquesta situació?
Em sembla que no és bona. No és bona en dos sentits. D'una banda, crec que tot l'alumnat hauria de tenir formació en l'àmbit del fet religiós, mm-hmm. no necessàriament una formació de caràcter confessional, però sí que hauria de tenir, a vegades se'n diu cultura religiosa, jo crec que bueno, és una iniciació al fet religiós, a l'espiritualitat, tots aquests temes, haurien de ser per tot l'alumnat, perquè si no, jo crec que no els estem capacitant per viure en aquest món, que com deia abans, el que ens ha portat la secularització no és la desaparició de tot aquest món, sinó al contrari, una fragmentació on possiblement la gent se sent més desemparada o desubicada. Després, que quan la matèria té un caràcter confessional, el professorat l'elegeix la pròpia confessió religiosa, que això pugui estar una mica al marge del currículum, o en paral·lel al currículum, doncs potser també té certa justificació. Però fixa que el que et dic és... crec que el conjunt de la solució que tenim ara no és, potser no és el més adient ni és suficient. Però tampoc ho arreglaria el dir, no, pues que, bueno, que totes aquestes assignatures pues, comptin per la nota mitja o per les beques, que la veritat sembla que no és molt transcendental això, però en canvi no solucionar el fet de l'analfabetisme religiós de tots els que no trien cap d'aquestes matèries, no? I d'alguna manera també el que fa una matèria determinada, evidentment el farà o la catòlica o la islàmica o l'evangèlica, uh-huh. que són les úniques que estan ofertades i en cada manera minoritària, doncs evidentment es perdrà coses de les altres, no? Llavors, jo crec que això és una opinió molt personal. La competència...
Però tu com a nou director de fer religiós, és interessant.
Si em demanen l'opinió, és una competència... Com et deia abans, fer religiós no manem en gairebé res o res. Aquí qui mana és educació.
Feu un suport, un suport.
Aquí qui mana és educació, sí. I quan ens demanen la nostra opinió, el nostre parer en coses, doncs la mirem de portar. I sí que és un tema que no pas el dic jo, també la meva antecessora, la Ivonne Grilei, ho havia plantejat, que cal d'alguna manera vetllar perquè el coneixement sobre el fet religiós abasti a tothom, buscant la manera més adient.
Ja per acabar, pregunta molt ràpida, ja has parlat amb el cardenal Omella, us heu saludat, t'ha felicitat.
Sí, t'he de dir que sí, que va ser una de les primeres persones, bueno, per aquelles coses em sembla que tenia el meu mòbil, em va trucar el mòbil.
Directament, eh?
Directament.
I et va posar ahir cardenal Omella al mòbil, et va donar una mica d'impressió?
Bueno, jo el tinc registrat al seu mòbil com a cardenal Omella i evidentment va sortir allà cardenal Omella.
Fantàstic.
Va estar molt amable.
Conversa cordial, amable.
Sí, amable, cordial, com sempre, sí.
Fantàstic.
Sí.
Carles Armengol s'ha convertit des de fa uns dies en nou director general de la Direcció General. Això és una mica redundant, eh? General de la Direcció General.
Jo he dit director de la Direcció de Fer Religiosos.
Vale, doncs ell mateix ho ha dit, de la Generalitat de Catalunya, i avui ens ha visitat aquí al Camins per explicar-nos les seves impressions, els seus desitjos i la seva visió. Enhorabona i ànims perquè hi ha tasca.
I tant que sí. I gràcies a vosaltres.
No, bueno, ja saps que aquí estem perquè necessiteu.
Molt bé.
Carles, igualment. Mil gràcies. Doncs una pausa, canviem de terç perquè ens han de destrossar.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Escolta, aquí tu et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme.
Tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta.
Camins.
Serà Vietnam.
Ràdio Estel.
Ha d'haver un mínim. Si en general, a la vida, ha d'haver un mínim. No cal fer bromes tota l'estona de tot.
Expliquem històries.
Després d'una entrevista seriosa i en profunditat, també de manera natural, amb Carles Armengol, què millor que rebre en aquest estudi la veu del matí, el tòtem de la informació, el líder d'opinió de Ràdio Estel, que arrossega tot un país. Pol Marsà, bona vesprada.
Bona vesprada, com anem?
Gràcies per venir.
Demà,
fas cara d'esgotat una mica.
Que he anat a córrer. Abans de venir.
Has fet running?
He vingut...
has dit, val la pena pues, activar-me, no? Clar. Activar-me per venir.
Sí, pues jo però cara no és la primera vegada, eh? Ja et vaig enviar una foto l'última vegada.
És veritat, amb uns muslos d'allò més sexis.
Però aquesta vegada asfaltero.
Asfaltero, sí. Vale, perfecte.
Doncs, algun problema?
En primer... No.
Ah, val, no.
Ara parlarem d'això perquè David Serra, ja saps, divendres passat...
No, alguna cosa he escoltat.
Divendres passat es va parlar dels runners, ells els va anomenar runners dels collons. En aquest cas, et pots sentir al·ludit
sí,
perfectament.
Sí.
Perfectament, i si hi ha guerra, doncs que hi ha... Pot ser Vietnam.
Pot ser Vietnam.
Però escolta, tu saps que en aquest programa hem fet un estàndard que són les torrijes.
Em consta.
Et consta? Tu sí. Torrijes, com valores?
A tope. Torrijes a tope.
Però aquí, com tu ets un...
Sempre.
Com tu ets el...
Tinc un problema, no m'agrada la llet. Això ho hem comentat alguna vegada?
No t'agrada la llet?
No m'agrada la llet.
I en Nesquik?
No m'agrada la llet. No m'agraden els derivats de la llet, formatge, iogurt, no m'agrada la llet.
No ho hem comentat mai.
No m'agrada la llet amb cafè, no m'agrada la llet amb Nesquik, no m'agrada la llet amb Colacao, no m'agrada la llet. No m'agrada calenta, no m'agrada freda, ni desnatada, ni semi.
Queda clar, no t'agrada la llet. Però una cosa, la bechamel...
Però m'agrada l'est...
La bechamel...
És un derivat de la llet.
Per tant, t'agradarà.
Correcte.
Perquè hem pensat aquí, l'equip del programa, que són molt així, molt particulars, hem pensat fer-te un tribut.
Ah, sí?
Hem preparat un tribut,
però
especial...
Però jo no volia bechamel, volia torrijas.
A veure, ara em valoraràs.
Ah,
què et sembla,
val.
Vale? Abans que res, anem cap aquí. Perquè a tu el que t'hem portat, Pol Marsà, mira, si tenim de tot, tenim coberts i de tot.
A veure.
T'hem portat...
És que si em moc del micro no em sentiran.
Croquetes.
Home.
Perquè ja sabem, els que ens escolten el despropòsit...
Estan calentes.
Estan fetes d'ara.
M'encanta.
Fetes d'ara. Croquetes i uns...
Això va, avui ja no soparé, avui.
I morro.
Ah, ui, això ja... Això és més dur, ja. Més dur, vull dir...
Vols dir que la dentadura no t'aguantarà?
No, que és més dur, que és més contundent, em refereixo.
Com, quina olor que fa.
M'agrada, però crec que al Jordi, al meu tècnic, li agrada més.
Jordi Carretero, des d'aquí una salutació. Home, perquè un dia, a principi de temporada, va portar David
García. T'he de dir que estan molt bons, eh?
Estan molt bons.
És a dir, com a mínim aquest tall, però fa pinta que està molt bo tot.
I les croquetes com les valores?
Ara, deixa'm acabar primer això... Perquè això pot generar un problema que després vols que parli, no?
Clar, la idea,
dir,
la idea
croqueta,
és fer...
Però em deixaràs una forquilla o no?
Sí, ja
estàs. Una de les dues. Mira, n'hi ha dues aquí, t'he agafat una.
Ah, vale, que ja estan per
tu també. Espera, mira, la això m'ho deixo
directe.
Aquí.
Perquè tot això tu venies a fer una secció...
Jo tenia... mira, t'he de dir que com que he anat a córrer, una mica de gana tinc, perquè no he sopat.
Clar.
Ara em cremaré. Ho saps, això, no?
No sé si a la mia no cremant massa. Puc agafar, jo?
Boníssimes.
Sí?
A veure. Està calentona. Boníssima. Fina, suau, que sí? Sí o no?
Pernil,
Pernil, jo diria que sí.
Són per tu, eh?
Totes?
Home.
No, jo, però a la ràdio passem gana, guarda-les.
No, perquè se les menjarà Xavi Aguilar. I no vull.
Això és veritat.
Això és veritat.
Estan bones, eh? Ara vas cap... Ja podríem seguir comentant les croquetes, si vols, llargament, eh?
No.
L'arrebossat és bo.
A veure, a veure.
Potser s'obre una mica.
Com?
Que potser n'hi ha una mica massa, veus? L'arrebossat.
Ah, sí.
Que s'ha trencat.
Però... Una mica closca, no? Closca.
Però...
Està prou bé.
Està molt bé.
I per dins està melosa? Està
molt bona. Està melosa? Està bé. Està... Té un punt contundent, diguem-ne. Veus? Mira. Però té molt bona pinta i fa molt bon gust. Per tant, a
està
favor.
Molt bo, està molt bo. Doncs escolta, no sé si fer ràdio o continuar sopant.
No, no hi ha torrijas?
Perquè, no, a tu t'hem portat croquetes i morro. No,
bueno, el pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Vale, un postre, falta un postre. Però, bueno.
A tots els dubtes que tenies amb les torrijas t'han quedat resolts, ja? No? Veig que ho hem continuat, diguem-ne, la part gastronòmica a seguit. Sí. Ja no et fa patir si... la credibilitat i tot això. Vull dir que després d'entrevistar el jefe màxim al govern de la causa, que ens ocupa, mengem croquetes.
Vale. O sigui, ara ja...
No?
Sí.
No, està bé, està bé.
Està bé.
A favor, eh?
Escolta, tu venies de fer running, no?
Sí.
Vale.
No van aquests cascos.
Això...
Ho saps, Rafa Sanahuja?
No.
Se't desmunta el locutori.
Espera, que Pol...
Però tu pots parlar, eh? Pots parlar.
Sí.
No deixis espais buits. Jo us explico...
Gràcies, Pol, per aquesta lliçó en directe. Aquí al Camins, divendres passat va venir David Serra, que ens parla de la vida. Va parlar, com dèiem al principi, del running dels collons. I anem a parlar de coses. Ens deia això.
Hi ha alguna cosa pitjor que un runner?
Sí.
Dos runners. Un runner de muntanya, no?
Que sàpigues que dilluns ve Pol Marçà i l'estàs descrivint fil per randa.
Doncs mira, que doncs a veure si vol dir alguna cosa el dilluns ja l'escoltarem sí, cal el rebatrem.
Això per començar, però deia més coses.
Malles, mitjons fins als genolls, un de cada color, important, samarreta cantona, una cinta al cap, bambes amb cordons de colors fluorescents, important també, diferents a cada bamba. Samarreta fluorescent i transpirable. Això que deia, és molt important que sigui transpirable.
Sí.
Per què? Perquè hem de fer notar que som runners de categoria. Si tu portes una samarreta del Kobe o de Kellogg's o d'allò, no ets un runner. No, no ho eres. No t'equivoquis.
Jo, quan vulgueu, podeu venir a córrer amb mi. Sí, jo et convido.
Escolta, hi ha gent que es desmaia quan van tu a fer coses.
No? Jo convido al David i a servidor de vostè, presentador d'aquest programa, sí. Rafa Sanahuja, quan vulgueu, ens posem malles i anem a córrer per la muntanya.
Però
jo
sóc
poc de malles.
No
poc de malles.
Eres més de anchito?
És a dir, quan tu...
Colgadito,
hi ha una cosa que la gent no sap. És a dir, quan tu comences a córrer hi ha un concepte que és... com ho diria finament? L'envermelliment, de l'entrecuix.
Ah, sí.
Val? Sí, sí. O sigui, tu imagina't la figura d'un atleta. Tu imagina't la figura d'un atleta.
Clar,
sí?
Doncs tu quan comences cames
primes,
tot el contrari.
No sempre veuràs cames primes que no freguen entre elles.
Clar.
Això al comú dels mortals no ens passa.
No li passa.
Què passa si corres sense malles?
Fricció.
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 Fricció perillosa. Igual a dolor. Per tant, solució, malles. No hi ha fricció.
Hi ha una pomada...
Ha sigut prou
molt,
neutre, diguem-ne, perquè quedi clar.
Correcte. Hi ha una pomada, has utilitzat pomada? Ets de pomada?
Sí, però més els mugrons que l'entrecruix.
Els mugrons?
Sí.
Pomada, Pol Marçà, pomada amb
vaselina.
Mugrons? Vaselina.
Vaselina, els mugrons. Bueno, però Pol Marçà i el món en general, o sigui, ara tampoc descobrirem la sopa d'all.
Però ho estàs...
A veure, que no, o sigui, el David ha dit, per exemple, sempre samarreta, llampant i transpirable.
Sí,
no?
Això compleixes, això?
I jo, llampant no gaire, transpirable sempre, llavors jo afegiria... Bones. Compreu-vos samarretes bones. Perquè, si no...
Menys de 50 euros és una merda?
Sang, 50 euros? Sang als mugrons.
Mugrons.
Save the nipples.
Però una
pregunta.
Vaselina als mugrons. I passem a...
No és res molt raro, el que estic dient. No és revolucionari.
Vale, però escolta una cosa. Què té a veure...
Malles a les cames, vaselina als mugrons.
Marçà, però escolta'm. Però què té a veure córrer amb els mugrons? És que no ho acabo de...
La fricció de la suor amb la samarreta... fa que els mugrons acabin sagnant. Per això hi ha molta gent que corre amb vaselina i hi ha molta gent que corre amb tirites.
Però, tirites als mugrons.
Directament.
I una estrella tipus vedet del paral·lelo?
El que tu vulguis. La qüestió és que mugró i samarreta no es toquin o que la samarreta sigui bona.
Vale. Doncs,
pots obrir línies i que truqui gent que corre, que t'explico. No estic dient res estrany.
93-409-2771, si sou runners i us fan mal els mugrons.
I si tenen receptes de torrija, que també truquin, que era la meva proposta que jo havia pensat amb les torrijas. És a dir, jo hauria allargat el món torrija. Els dilluns, menys futbol i més torrijas. Menys futbol i més torrijas.
Aquest és el teu consell?
Clar, que truquin els oients i expliquin ells
com fan les torrijas.
Amb llet? Torrijas de vermut, per exemple?
Ferran, tu vas apuntant...
En lloc de sucar el pa amb llet, Amb vermut amb sucre, per exemple.
Ho has fet tu, això?
Per exemple, proveu. Boníssim. Torrijas de brioche, perquè ha de ser pa sec.
Però no serà massa.
Prova un dia.
Després ho cremes amb, prova amb els mugrons.
Prova
amb
un dia.
Amb els mugrons tot. Escolta, deixa'm que tiri algun tall, perquè no, vale, perquè estem fotent-la. Escolta, bueno, ja, està, ja m'agrada, eh?
No, m'has preguntat tu pels mugrons i l'entrecuix.
Escolta, últimament m'agrada molt posar-me anant al tall 6, vale? Al tall 6, Paula.
Espera, que jo també he de ser... Bueno, ja,
últimament m'agrada molt posar-me amb l'equip que no tenen micro i no es poden defensar. Això a l'oient, no sé si li fa gràcia o mala impressió, per exemple, a Paula li dic moltes coses. Adormits i ens hem despertat de cop, amb aquesta música que ens pinça la Paula, que és un ninot de G.I. Joe. És un ninot de, és, perquè porta una mascareta, un ninot de G.I.
A veure. Sí, fa uns dies vaig dir... O sigui, el tècnic, especialment el teu...
Em preparo la vaselina.
El tècnic, i especialment el teu, l'has de cuidar.
La meva.
La teva. L'has de cuidar.
Jo la cuido molt, Paula.
I aleshores... Igual que et vaig dir, no pots convertir-la en l'asa dels cops ni dir, això ha fallat, a veure,
avui
hi ha un problema tècnic.
Avui ho he fet, avui,
clar que ho has fet, perquè ja et vaig dir que avui... I que no ho has de fer. Llavors, si dius alguna cosa, ha de ser per dir una cosa bona. Per què? A la ràdio has de ser conscient que sempre passa una cosa. A tothom que fa un programa de ràdio,
sí,
sempre està convençut que hi ha un altre programa que té un tècnic més bo que ell. Però mai de la vida voldrà que toquin el teu tècnic. Això és una dicotomia que tenim, no? Sempre diràs, no, el meu no me'l toquis. Però després penses, segur que aquell altre li funciona millor. Mira, llavors, com que tu tens la Paula i ets l'enveja de Ràdio Estel...
Ara.
Com que ets l'enveja de Ràdio Estel...
No la canvio per res.
Doncs tracta-la bé, si és que tu mateix t'ho dius.
Però, Paula...
No la canvies, tracta-la bé.
Paula, entra.
Què li veus de positiu a...
Paula,
ser com un G.I. Joe, que és el que tu has dit en aquella expressió. Què té de positiu... Ser com un G.I. Joe.
Un G.I. Joe. Home, perquè és d'acció, és d'acció. És d'acció.
Tu li veus la cara? Si quan la vas veure, quina, la resposta que va... No va
perquè
dir... És un G.I. Joe i va riure, saps? I va pensar, mira quina complicitat que tinc amb el
És veritat.
Ja l'he mirat i ja ens hem entès.
Aquell dia al sortir no em va dir si la paraula.
Això no ha passat.
Vale, per tant,
cuidar... per això ja ho havíem comentat. Per
sí,
tant,
cuidar la Paula.
Segon punt negatiu.
Un altre tal que vull tirar, que avancem. Camins, també pretenem tenir tertulians i analistes. Aquí.
Ui, sí.
Però no ens esperàvem una rivalitat entre aquests dos gremis. Xavier Torrents, analista i no tertulià, deia això.
Fixa't, abans algú m'hagués pot dir, home, tu estàs opinant de que critiques a partits unionistes. I ara algú podria dir, tu estàs opinant que critiques a partits independentistes. No, mira, Rafa, tu m'has convocat aquí per analitzar i dir la meva, però com a analista, no com a opinador.
Mentida. Mentida, això ho estic dient jo.
Això és una diatriba contra els tertulians.
Mentida.
Espera, opinen... talla, Paula, perquè clar, aquí és fort.
No,
això
està dient, és una diatriba contra els tertulians que opinen. Bueno, senyors, que els paguem perquè vinguin a opinar. Si venen aquí i opinen, perquè els demanem que opinin, i a més, com que són gent que s'hi dediquen, poc o molt, cobren per opinar.
Però espera't, perquè si has estat dur en aquest tall, escolta aquest altre. Sí, les tertúlies estan més guai que hi hagi una mica d'allò de salsa, eh?
No, salsa sí, però a vegades sents alguns tertulians que parlen de coses que no en saben prou.
Home, això, perdona, això, hi ha autèntics professionals?
Clar, no sé... Si vols aquí
és molt arriscat.
Aquí te l'estàs jugant? Pots tenir enemics?
No. Jo defensaré els tertulians fins a les últimes
conseqüències.
Tu saps la dificultat de seure't aquí en una cadira d'aquestes, que davant se t'assegui un noi o una noia, un senyor o una senyora, que et comenci a escupir temes i tu ves i surten? No, és molt complicat.
És complicat.
És molt complicat i s'ha de dir que cada vegada, i abans... És a dir, el món de la tertulia ha anat canviant molt i cada vegada més és més habitual escoltar un tertulià, diguem-ne, retirar-se d'un debat o dir jo d'això no controlo i ja està. Ara comença a ser perillós un tipus diferent de personatge.
Ah, vinga, quin és?
Que és l'analista que no vol donar la seva opinió.
Oh!
No. Què vol dir l'analista que no vol donar la seva opinió?
O sigui, seria el cas de Xavier Torrents.
Que venen i et diuen, no, jo sóc escèptic. Jo... No, tu no ets escèptic, tu ets una persona, no ets un objecte. Tu vens aquí perquè se suposa que en saps d'una cosa i, per tant, has triat unes dades, sí, n'has descartat unes altres per dogmàtiques o perquè no t'han agradat i has exposat unes dades. I aleshores, quan has exposat les dades, li dius, però aleshores tu creus... I aleshores els fa vergonya dir la seva opinió, perquè sovint en aquell cas no és mainstream, et diuen, no, jo he vingut aquí, només les dades. Bueno, les dades has triat, les que t'ha interessat dir. Llavors, els analistes aquests, desconfia. Els analistes que agraden i funcionen i a la gent li agrada són els que donen la seva opinió. per què els pilles? Això amb economia es nota molt. Et diré tres noms, per exemple, random. Sala i Martín, Niño Becerra, Gonzalo Bernardos.
Quin
són
trio,
tres analistes trio que donen dades i després et donen la teva opinió, la seva opinió sobre aquell tema, no? I no s'acostumen a mossegar la llengua, i també t'han donat dades. És a dir, primer t'han fet la part més analítica i després t'han dit, i a partir d'aquí...
Interpreten.
Interpreten. I, per tant, tenen un plus d'aportació i no els fa cosa mossegar-se. Per tant, aquest tipus d'analistes, bé, ok.
Aquests són els bons.
Eh? Aquests són els bons.
Vale. Doncs queda clar. Escolta, tu mateix, ens queden 3 minuts. Quin tema vols fer?
Croqueta? Ah, de...
De tall, un tall que vulguis destrossar.
Mira, jo et diria, des de les coses que m'havien passat, la Mariona Rossell, convida-la quan vulguis.
És
una dona... Sí, tant.
Em va dir que sóc sensual un dia.
Sí?
Sí, no sé.
Jo vaig tenir molt bona experiència. Vaig anar a gravar, vaig estar a casa seva, vam estar parlant, vam estar fent reportatge, tal. O
sigui, a casa seva?
Sí. Després, a partir d'allà, vam mantenir... De tant en tant m'escrivia i em deia, ei, això que estàs fent m'està agradant, tal. Molt bé. És molt intel·ligent.
Sí.
És molt jove d'esperit, té un pensament crític molt interessant i te la recomano. Vull dir, tu persegueix-la...
Te la recomano, com a entrevistada.
Sí, no, vale.
No, si està entregada. El que passa que vol venir amb una altra, però bueno...
Claríssimament. I aleshores, només... Li vas preguntar a l'Arasa pel seu llibre amb la pregunta de la classe?
Clar.
Podem escoltar-lo?
El 13, el tal 13. Vaig fer una entrevista i vaig seguir els teus consells.
Sí.
A veure, Daniel, quan et pregunten la gent, els amics, de què va el llibre, tu què els expliques?
Clar, tu els vas dir, si no te l'has llegit...
És perfecte. El problema, ho vas fer bé. El problema és quan després et ven un altre convidat i apliques la segona tècnica, que és no tinc temps, ha parlat poc, ja tornarà un dia, no?
És aquest
següent tall.
Pues hombre, un minuto que me da es poco.
¿Por qué no le invitamos? Le tenemos que invitar otro día, totalmente.
Reforcem la idea, le tenemos que invitar.
Hay montones de ideas.
No, le vamos a invitar otro día porque ha sido súper pedagógico.
Aquí. Yo creo que sí. Miguel Ángel Ariño, muchas gracias por estar con nosotros.
Totalmente.
Tot perfecte.
Gracias por invitarme.
Rosario. Le invitaremos en otra ocasión.
Venga,
antes de acabar la temporada.
Nos quedamos con ganas de más, pero a ver si vuelve.
No, ¿qué vol dir a ver si vuelve? És a dir, tu fas tot el procés. Ho lligues, li dones la pindoleta, bé, i just abans d'acomiadar-lo,
no.
Bueno,
és que el problema
a veure si vuelve. Què vol dir a veure si vuelve? No ets el director del programa, ets el presentador director del programa. A veure si vuelve només depèn d'una persona.
De la teva voluntat.
Que ets tu. És a dir, aquest senyor, com qualsevol altre, tornarà si tu vols.
Però tu ens vas dir, tornarà quan dius aquesta frase, normalment no torna mai. I jo dic, bueno, ja estic dubtant de si el tornaré a invitar o no.
Depèn de tu.
Em vas fer dubtar a mi mateix.
Depèn de tu.
No sé si m'estàs ajudant massa, Em fas dubtar de vegades.
Primera classe, bé.
Segona
necessita millora.
Per tant, prenem
les croquetes molt bones. La setmana que ve, Torrijas.
La setmana que...
No, és broma. Però si un dia el Barça perd, en lloc de fotre la matraca durant mitja hora de si el Barça no sé què, la selecció no sé quantos, doncs obres micro i que la gent et doni receptes de Torrijas.
Vale. Ho farem, Sí. Ho farem. Hem de... No sé. Vale, perfecte. Pol Marçà.
Després va bé per la web, ho alimenten, saps? Estan contents.
Ah, no, això sí, les xarxes...
Interacció, engagement, paraules rares d'aquestes.
Exactament, això dona molt de joc.
Però ja està, receptes de Torrijas...
Al matí no passa tant.
No, clar, al matí no puc demanar receptes de Torrijas, perquè li diuen a la gent que no podran pagar la hipoteca, que serà un drama, demà parlarem del Raval i les drogues, allà al mig no puc dir... I vostè com fa la Torrija?
Sí que pots, tu pots.
Però, mira, són les 9.
Escolta, ens hem d'acomiadar, gràcies per estar...
Bueno, tu pensa-hi.
Demà tornarem. Fins aquí el Camins. Bona nit.